Tornem un dia més en aquest podcast del Ciència Friki, com sempre molt ben acompanyat amb Pere Guerra des de l'Observatori Astronòmic del Banyà. No sé si agafa la nau espacial o no.
Hola, que sí.
Ui, no sé si és en Pere o és un alien. Pere, ets tu, no?
Soc jo, i avui fixa't que vinc a parlar-te de com tenir cura dels teus telescopis. Val?
Ens posem seriosos, eh?
Sí, ens posem seriosos, perquè prismàtics, telescopis, tot això és òptica i hem de tenir molta cura a l'hora de cuidar-la, perquè val diners. Fixa't, els telescopis, com els hem de cuidar? Voldria fer un experiment amb tu, que és, tant tu com jo portem ulleres, que sí?
Sí.
Molt bé. Em podries fer el favor de treure't un moment les ulleres?
Me'ls estic traient, sí.
Val, les meves estan una mica brutes.
Les meves estan molt brutes.
Sí?
Sí, mira.
Però, que t'hi veus igual?
Sí.
Com pot ser?
Clar. Perquè estic acostumada, però bueno, veig coses borroses a vegades, eh?
Veus coses borroses, però que en general, no sé que estiguin les ulleres molt i molt brutes, no es nota massa. Doncs amb el telescopi el mateix. El primer que urgeixo a tothom que tingui un telescopi és: no poseu una llanterna del mòbil a davant del telescopi per veure les lents o el mirall com estan, perquè sempre us disgustareu. Val? El que pugueu veure importa molt poc, a no ser que estigui molt i molt brut. Val? Llavors, hi ha moments en què prismàtics, telescopis, inclús càmeres, lents de càmeres de fotografia s'han de netejar. I el procediment és força semblant
a les ulleres,
de,
no?
Sí, a les ulleres, inclús a l'hora de netejar lents de càmeres de fotografia. El que hem de mirar de fer és, primer, agafar una pera de mà, d'aquestes que són de goma i es pressionen, llavors surt una mica d'aire.
Jo els hi dic bufador.
Bufador, exacte. Agafem un bufador o pera de mà, val? I el que primer fem a l'hora de netejar lents, tant si són de telescopi com si són de càmeres de fotografia, com inclús si són d'ulleres, és aplicar aquesta pera de mà per fer saltar les partícules de pols més gruixudes, val? El més dens. Llavors, a partir d'aquí, sí que, què faig jo moltes vegades? M'espero a una nit en què faci molta humitat, deixo el telescopi, que sigui bona nit però que faci molta humitat, deixo el telescopi mirant cap a dalt i espero que el telescopi se manteli. Llavors, a partir d'aquí, agafo un drapet de fibra, d'això de microfibra.
Aquests que ens donen per les ulleres.
El que ens donen per les ulleres. O inclús un Kleenex neutre. Kleenex, marca Kleenex neutre.
I sí, marca Kleenex.
Marca Kleenex millor, perquè moltes vegades la textura és millor.
Mentolats no?
Mentolats fatal. Val? No veníem aquí a veure mocadors, però
m'ha fet molta gràcia que puntualitzessis que fossin neutres.
Sí, perquè saps què passa? Fixa't, Mercè, el Banyà m'ha passat de tot. M'ha passat que una aranya se m'acampa davant d'un telescopi. M'ha passat que una aranya fica la tela d'aranya, teixeix la tela d'aranya dins d'un telescopi.
No! Sí, llavors sí. Tu observes i dius, he descobert una galàxia nova, i no, era una entranyina.
Més d'un cop, exactament. Sí, sí, moltes vegades ho detectem perquè, efectivament, veient les estrelles, et surt que hi ha un patró de difracció, que és això, que la tranyina et fa una mena d'ombra en l'òptica i distorsiona la llum de les estrelles. Vull matisar el que anava a dir, que és el que he dit abans, perdó, que és que les ulleres estiguin brutes importa un poc. Aviam, si la brutícia és així més o menys heterogènia i està una mica escampada per tot, importa molt poc. Si resulta que tenim una telaranya o un tros de brutícia que rectilini, això et pot arribar a distorsionar com t'arriba la llum. Val? Realment, si un telescopi necessita, si s'hi neteja, perquè jo que sé, si ha posat una mosca i s'hi ha anat a morir allà, després sí que, més enllà de la pera de mà, fem això del Kleenex, quan el telescopi està ben, diguéssim, ben ple d'humitat, no? I passem el Kleenex per la superfície, i així és com un Kleenex, una passada, tirem el Kleenex a la paperera. Un altre
que no ho fem amb el mateix mocador que ja hi hem passat, perquè si no escamparem la brutícia.
Escamparíem la brutícia i seria la manera perfecta per ratllar les lents del telescopi o el mirall. Val? Amb telescopis de tipus lent, que seria com les càmeres de fotografia, el millor que podeu fer és això, el drapet de microfibra, quan el telescopi està humit, i un cop li heu passat la pera de mà, després, el deixeu que l'humitat faci la feina, la seva feina, després el netegeu. Que feu diversos drapets de microfibra, inclús es poden comprar per internet, no són massa cars si els compres de 20 en 20, i així és com jo netejaria, diguéssim, un telescopi que sigui molt delicat i un telescopi que valgui 1.000 euros. Per telescopis de 100 euros, home, un Kleenex és més que suficient. Llavors, fer servir sempre aigua destil·lada, val, per humitejar, si és que...
Clar, per la calç i tot això que porta l'aigua.
Per la calç, efectivament. I en telescopis de tipus newtonià, de tipus telescopis de tipus mirall, val, de miralls simples, sí que es poden desmuntar, i si el mirall està molt i molt brut, i amb la pera de mà no és suficient per netejar, i està molt i molt i molt i molt brut, doncs el que podeu fer és submergir el mirall, diguéssim, a la pica, o inclús a la banyera, si el mirall és molt gran, i un cop el mirall està completament submergit, us renteu les mans amb aigua i sabó, i fiqueu una mica de sabó a l'aigua, i passeu amb les vostres mans per sobre del mirall, molt delicadament a sota aigua, per treure tota la pols. I finalment després sí que ho netegem tot amb aigua destil·lada i fem-lo dels Kleenex. Una passadeta, i així és com netegem els miralls del telescopi. Queden superbé. No ens ha d'obsessionar que no quedin perfectes. Perfectes només és el dia que ho obres de la fàbrica, val? I mai estaran tan nets com el primer dia. No afecten res a l'observació astronòmica el fet que estiguin una miqueta bruts. Inclús jo m'he passat anys abans de netejar un telescopi. I a vegades pequem massa de voler netejar massa un mirall. Si el anem netejant, al final...
És més fàcil que el ratllem, no?
És més fàcil que el ratllem, és més fàcil que l'aluminitzat del mirall es degradi abans. Per tant, només quan sigui estrictament necessari. A no ser que hagi passat una gran desgràcia de «Oh, mira, he estornudat davant del mirall». m'ha passat.
Sí, ha passat.
M'ha passat de tot. Sí,
home,
sí.
I el de l'aranya a mi m'ha deixat a dins del telescopi, a més.
A dins del telescopi es va acampar i, a més, a dins del telescopi principal de l'Observatori del Banyà. Llavors, aquests telescopis ja no es fabriquen. Llavors, arreglar allò va ser tot un repte, ho vam fer, tenim un equip que està perfectament format i de fet amb l'ajuda de l'equip doncs vam fer, ho vam deixar tan bé que no es van ni desajustar res de l'alineament del telescopi. Realment el nostre telescopi del Banyà és un model, és una versió del model Smith-Cassegrain, és un MIT ACF. MIT va acabar fa uns anys, la veritat. Encara hi ha gent que manté el telescopi i hi ha òptics que es dediquen a arreglar-ho, però clar, envia un telescopi que pesa 50 quilos a França o a Itàlia perquè et facin el manteniment. Vam dir, mira, de perduts al riu, ho fem nosaltres, ho vam fer i amb l'ajuda de tot l'equip va quedar molt i molt bé.
Clar, això és una altra cosa que fa por de netejar un telescopi. I si el desmunto per netejar-lo i després no el sé tornar a muntar?
Ens truqueu a l'Observatori Astronòmic del Banyà i per un mòdic preu ho acabem d'alinear tot, no patiu.
M'encanta la solució fàcil que ens proposes, Pere.
Excepte,
em pensava que diries, fixa-t'hi bé quan el desmuntes i així sabràs tornar-lo a muntar.
Telescopis amb miralls són relativament fàcils de tornar a muntar, inclús els Smith-Cassegrain. No hi ha problema, nosaltres podríem fer aquest servei. No obstant, no ens atreviríem a desmuntar un telescopi de lents. Val? Ni una lent fotogràfica, perquè realment després col·limar tot una altra vegada, col·limar vol dir, és com que afino una guitarra, col·limar un telescopi és deixar que òpticament tot quedi perfecte, és molt més difícil, necessites un taller molt especialitzat, amb eines molt especialitzades. Llavors, si mai un telescopi de lents té problemes greus, a tornar a fàbrica.
Pregunta important i friqui. Sheldon Cooper quin tipus de telescopi tenia?
Bona pregunta. Em penso que Sheldon no té telescopi, però Wolowitz sí que en té un. En Raig, que era l'astrònom. Sí. I em penso que té un Smith-Cassegrain, que és un telescopi taronja, és un model Celestron, taronja o gris, crec que era un Celestron. I són molt bons telescopis. De fet, els recomano. Si us hi poseu en sèrio i voleu un bon telescopi per posar-vos-hi en sèrio, un Celestron C6, un Celestron C8, són magnífics instruments per començar.
Clar, i si algú, això que ens estigui escoltant, i digui, ostres, John, jo me'n vull comprar un, vull començar, doncs que pot venir a l'observatori, fer un bateig i preguntar, li podeu passar enllaços...
Amb un bateig moltes vegades ens ho pregunten, i és una cosa, una pregunta que estem encantats de contestar, ja la contesto jo en endavant. Si em diuen vull un telescopi, El que contestaré és amb una altra pregunta. Per què el vols? Si t'agraden els planetes, és un tipus d'instrument. Si t'agraden les galàxies, és un altre tipus d'instrument. Si vius a Vilafant, és un tipus d'instrument. Si estàs en el centre de Barcelona,
és un altre
tipus. Algo es pot fer, però molt poc. I és un altre tipus d'instrument. Per tant, per la gent del voltant de Vilafant, jo el que recomanaré és un telescopi de tipus Dobson. Bueno, bonito, barato. Per 200-300 euros tens una cosa digna i manual. L'agafes amb el... Són quatre fustes, un mirall que mous amb, el... amb les mans, mecànic, sense motoret, perquè t'aprenguis bé el cel, i hi començaria amb un Dobson de 6 polzades o un Dobson de 8 polzades que podeu comprar per internet. No agafeu, no m'agafeu Dobsons de 10, de 12, de 14 polzades, qui són, perquè semblen molt petits per internet, després arriben les caixes i t'espantes. Un Dobson de 6 per una noia, un Dobson de 8 per un noi que estigui en forma, són bones maneres de començar. I ho dic així perquè el pes importa, el pes d'un instrument.
I la força d'aquella persona que l'hagi de fer servir.
El telescopi, el millor telescopi és aquell que farà servir més. Llavors, si jo vaig amb un telescopi de 100 mil·límetres d'obertura a veure el cel, aquella nit m'haurà donat 100 mil·límetres, meravellós. Si me la compro de 400 mil·límetres, el trauré un cop a l'any i només el podré gaudir un cop a l'any. Llavors no val la pena.
Clar, a més, si en tenim un de joguina, que és el meu cas...
Si en teniu un de joguina, podeu fer el
perquè,
que clar, pugueu.
Perquè, clar, per nens, a vegades...
Si el podeu fer el que pugueu amb la Lluna,
sí.
I podeu fer el que pugueu amb Saturn i amb Júpiter. Si encara no teniu el telescopi de joguina, sisplau, no me compreu un telescopi de joguina perquè es tira els diners. Ara, jo he fet aquest error, tu l'has fet, gairebé tothom l'ha fet. És que te'n vas al centre comercial i està tan maco, i a més te posen 400 augments i t'ensenyen Júpiter allà davant. Un bon símptoma de que és mal telescopi és que te diguin 400 augments, 200 augments, 150 augments, 500 augments. Encara que òpticament es pugui fer, estem pràcticament limitats a 200 augments per la nostra atmosfera aquí a l'Empordà. De
clar,
manera que...
jo els cops que hem observat a la terrassa de casa, perquè evidentment doncs, no, tenint nens petits, doncs, perquè puguin agafar una mica el gust, és molt complicat, fins i tot has de trobar la Lluna, no? I de poder enquadrar, i no és fàcil.
Gens fàcil és. Sobretot si el telescopi és de joguina, perquè t'ho posa molt difícil. Un telescopi Dobson és molt més senzill i intuïtiu. És... prement aquí el telescopi va a baix, prement aquí el telescopi va a dalt, és apretant, és a dir, quasi bé l'agafo, és intuitiu, no? L'agafo i el faig anar on te vol, com qui gira el cap a algú, no?
Sí,
és
no?
A dir, mira,
és com un ull, no? Sí. Però més gran.
Sí, és com un ull, però més gran, és un ull, mira, els nostres ulls es dilaten 7 mil·límetres durant la nit, els telescopis pues, són de 200 mil·límetres. Clar, fixa't, te faig un exemple, te multiplico 200.
Pere està traient la calculadora.
Sí. 200 per 200 i t'ho divideixo. Dos cops per 7. Fixa't, un Dobson de 200 mil·límetres et don 816 vegades la llum que pots veure amb els teus ulls.
Uau.
I no és un telescopi molt gran.
Clar.
No? És a dir, compte, perquè inclús un telescopi petit és capaç de veure-hi molt, però s'ha de poder fer servir. I per això... necessites una bona muntura, necessites anar a una tenda especialitzada i si estàs enmig de la ciutat, ho sento, un Dobson no acabarà d'anar de servir-te bé. Si observes des del balcó, l'única sortida que tens és gastar-te els calerons i agafar-te algun telescopi, com comentava abans, algun Celestron C6, per exemple.
Doncs apuntat, queden aquestes recomanacions. Si volen més, doncs que passin per l'Observatori Astronòmic del Banyà i preguntin per en Pere. En aquest podcast no és la meva responsabilitat, no, Pere?
I tant que no, i podeu, esclar, que sí, enviar-nos mails sobre això i tenim cursos per aprendre a fer servir el telescopi que vulguis comprar. Inclús, moltes vegades, idealment, és interessar-te pel curs abans de comprar el telescopi.
Doncs apuntat queda, fins al proper podcast. Moltes gràcies, Pere.
A vosaltres.